Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Ara ja estàs gravant, Carla, vinga.
Ojo, bé, Marta, és clar, m'ho dius així a saco, paco. Hola,
sempre.
A tothom.
Episodi 100.
Episodi 100.
Molt
episodi 100, icònic, per diversos motius. El primer és que jo no creia que arribéssim tan lluny, sincerament, la veritat. El segon motiu icònic és que la Clara no està...
Bueno, això jo no sé si icònic és això o...
No, no és icònic, però serà icònic quan us expliqui per què no està avui.
Sí. I després la raó més important...
Sí, la raó més important és que aprofitem aquest episodi número 100 que havia de ser icònic per convidar a una persona també icònica i que jo crec que sempre hem fet patir una miqueta, però hem convidat el Jacint!
Yeah.
En Jacint, ja no tinc ni cognom. O sigui, soc d'aquells famosos que no... És com que no rip, Sankenu, o Leonardo DiCaprio, Leo...
Madonna.
Jo soc en Jacint. Molt bé.
Com la Madonna.
La veritat és que jo soc una mica al segon plat, no? Perquè m'han arribat veus que el primer plat era Carles Porta, que no us ha contestat la trucada, i he acabat arribant jo.
Exacte, veritat... els correus de Carles Porta mai han tingut resposta.
No, ja no li arriben, no li caben a la safata d'entrada.
Sí. I no li arriben, no li arriben, eh? Perquè jo he parlat amb la seva secretària mil vegades i sí.
En sèrio?
Sí.
T'has tirat el Carles Porta?
Bueno, Carles Porta és una persona ocupada i potser has de picar altres portes per arribar a Carles Porta, que és el que vam fer a la seva negra.
Em sembla correcte.
Clar, perquè en l'excepcional cas que algú que ens escolti a nosaltres no sàpiga qui és el Jacint Casademont, el qual seria raro.
Sí, hauríem de presentar-lo una mica més decentment.
Sí.
Què podem dir del Jacint Casademont? Podem dir que és de Figueres, important.
Sí.
És una cosa que sabíem. Fa moltes coses, és una altra cosa que també sabem. Literalment fa... No sé com fa tantes coses, perquè nosaltres fem una i ens costa. Jo no sé com fas tantes. Però algunes de les més conegudes poden ser enigmes pendents.
Uh-huh.
El Twitch, després de crims. Era sense coses. I no ho tinc ni apuntat, eh? També és organitzador... Bueno, no sé com et descriuries, però anem a dir organitzador de la Ceba Negra. Festival.
I fundador, no?
Sí. Bueno, és un festival tan petit que ho he de fer tot. Has d'espectador el primer any, em sembla que m'ha cert.
No, però l'important és el segon any, que vam anar nosaltres.
Ah, clar. Bueno, això és una mica la nit més fosca, aquest ego pujant, no? A partir del segon any que vam nosaltres ja comença a estar bé la cosa.
Tot s'enganxa.
Sí. I què més? És que no sé més coses, ja.
Bueno, és que faig tantes coses que jo a vegades... Va venir TV3 a preguntar-m'ho i no li vaig saber dir, o sigui que...
També ha sortit a TV3, és veritat. Ha sortit a TV3.
Col·labores amb la nit més fosca, tant.
També.
No?
És veritat.
Sí.
Bueno, això jo ho contava com enigmes pendents, però és diferent.
Sí, el Pànic a la Ciutat, que és la versió estiuenca de la nit més fosca, que l'altre dia em va parar una veïna per dir-m'ho. Diu, jo sempre escolto la nit més fosca. Dic, ah, molt bé. Diu, però la versió estiuenca també, eh? I dic, ah, val, així ja està millor, senyora.
Ja està. Home, aquesta és fan 100%. I no sé, més cosetes. També està la Xeta. Fa còmics. L'altre dia ho vaig veure.
Mm-hmm.
I va estar una hora signant el dia de Sant Jordi. Ah, que sí?
Sí, vaig signar bastant, molt content.
Et tinc controlat.
Bueno, i després el que m'agrada molt fer és participar en altres podcasts que siguin en català, donar-los promoció, que també és una cosa que m'agrada molt.
Molt bé.
I això, fer que la comunitat de contingut en català vagi creixent i fent tot el
és
possible.
És molt important.
Sí. Mm. Sí.
Sí, la veritat és que nosaltres no estaríem aquí si no fos pel Jacint.
Bueno, bueno, tampoc tant,
aviam.
Eh?
Ha sortit molt profund, això. Però sí que és veritat molt profund, que ens ha donat, ens ha donat un cop de mà moltes vegades.
Les oportunitats coses que hem tingut de fer col·laboracions i coses així, o d'anar a la Ceba Negra, d'anar a TV3, ha sortit del Jacint.
El Vilassar, també.
El Vilassar, també. És veritat. Veus, no, ens hem deixat la nostra aventura al Vilassar. I res, avui l'hem convidat perquè volíem fer un episodi especial, ja que és l'episodi número 100, per si no us havíeu entrat. I farem bàsicament el mateix que fem sempre, però amb el Jacint, que això ja farà especial.
Sí, en sembla? Comptes de 3 persones caòtiques, hauríem de ser 4.
Tindrem 4.
En algun moment serem 4.
En algun punt de l'episodi serem 4.
Potser els últims 10 minuts.
També podria ser. Us explicarem exactament què li ha passat a la Clara, que després ja us ho explicarà amb més detall, però a mi m'han arribat... Bueno, de fet, abans de que arribés al grup, m'ha arribat una trucada com si estigués, no ho sé, parlant des de l'ultratumba a través de la Ouija, una mica, dient-me, estic atrapada a l'estació de Plaça Catalunya, no vull agafar el mòbil, no diguis res, bueno, digue-li a la Marta, no sé què. O sigui que, total, m'ha arribat una trucada sinistra de la Clara i després ha enviat uns missatges que diu: és que han fet mal a una noia que anava davant meu i de cop ha sortit penya de la Renfe de tot arreu i han pillat el noi i li han començat a fotre hòsties que sortia la sang a xorros. Aquest ha sigut una mica el missatge. Llavors, no podia ser d'una altra manera que la Renfe no aparegués en el nostre episodi número 100. Tenim també un paper estel·lar, la veritat. I res, bàsicament, quan arribi la Clara ens explicarà una mica millor el que li ha passat.
Però això us passa a cada programa, o sigui...
Literalment, o sigui, jo crec que la gent es deu pensar que ens contem, però sempre ens passen coses amb la Renfe.
Això és bèstia, però sempre passa alguna cosa.
Clar, és que sempre esteu puta Renfe, però aquesta vegada la Renfe sí que ha arribat en retard, però s'ha convertit en un venjador, no?, amb els herois d'aquesta ocasió. Perquè s'ha encarnat amb un seguit de persones la Renfe per venjar-se d'algú que ha provocat mal, que és una mica relacionat amb tot el que passarà avui.
Una mica, sí. Oh, wow. És que l'episodi d'avui és bastant heavy, eh? Vull dir, el documental d'avui és una muntanya russa d'emocions, sí. Jo crec. Pot donar per moltes coses.
És com la mateixa història que acaba de descriure el Jacint, però al revés.
Sí.
Sí, una mica, sí. No sé, la Clara ja arribarà, ja us avisarem quan entri, o no. No sé, igual us la trobeu de sorpresa. Però,
ja veurem com va.
Voleu explicar alguna cosa més? És que, clar, ara ens falta... Ens hem trobat sense la Clara i ens falta algú que ens digui que...
Quin és el dia internacional, oi?
Exacte. Ja sí, vols fer els honors?
Primer ho he de buscar, clar.
Sí, clar, és que...
Si em fiqueu d'una, se'ls faig.
No, això també ho fem en directe, no passa res. També ho fem en directe. No?
Però he de semblar professional, ja que sóc el convidat a tenir una escaleta de... Mira, recorda que et toca a tu fer el Dia Internacional.
Bueno, és que això s'ha inventat ella ara.
És que no era la idea, però ja que no hi ha la Clara, doncs... Pues,
a veure, Dia Internacional...
Espera, has de buscar el dia que ho pengem, que és d'aquí 2 dies.
Ah, sí, que és d'aquí des del dijous. Que és
el dia 4. Clar, però jo tenia el dia 2, ara he d'anar a buscar el 4 de maig.
La Clara et passaria una pàgina web molt interessant.
Jo, no, em sembla que és la mateixa, eh? Internacional.
Sí, dia internacional de.com.
4 de maig. A veure, què passa el dia 4 de maig, amics, amigues? Pues mira, és el dia internacional de l'orgull LGTBI i dia de l'orgull gay.
Oh, wow. El 4 de maig.
Això
no
diu.
Ho sabies, això, Carla?
Pues no. Home, del 4 de maig no m'ho esperava.
I també és el dia Star Wars. Aquí estan passant massa coses al mateix dia.
Ah, és veritat.
May the Force. Sí, clar.
Clar.
És un dia icònic. Mm. Per penjar el nostre episodi número 100.
Wow. Potser hauríem d'haver buscat
algú. A més, que també hi ha un component gay, suposadament, en aquest capítol.
Gay? Bueno,
clar.
Gay?
Sí, al final hi ha un gir de guió.
Bueno, sí, hi ha un gir heavy, és veritat. És veritat. Bueno, uf.
Tot el vostre món ha decidit congeniar-se amb el capítol d'avui. Tot el que passa avui...
Bàsicament, o sigui, és tot una teoria conspiranoica.
Tot encaixat, menys l'hora a la que tothom havia d'estar gravant.
Que també forma part de la nostra essència, Marta. És que no...
Sí. És així. Sí. En quant al branding, no fallem.
Però també té sentit perquè sou nòmades, no viviu segons les regles, com el protagonista d'avui.
Veus, oh. És que està tot... Bueno, quina manera d'enfilar les coses. Llavors, a part d'això, ja hem dit el Dia Internacional, que són diverses coses molt interessants. Llavors, Marta...
Digue'm.
Què hem de fer ara?
Pensava que em anaves a preguntar a mi qui és el malandrí d'avui i jo no tinc el dia davant. Ni recordo el nom de la persona.
Si em toca a mi.
Ja, però ha sonat com quan m'ho preguntes.
Ja ho sé. Era per liar-te.
Aconseguit. Què volies? Que no t'he escoltat.
Que em preguntis. Episodi número 100, eh? Número 100! Més de 2 anys, jo no sé quan, aquí, fent el tonto.
Vinga, Carla! Va.
Què?
Qui és el malandrí d'avui?
El malandrí d'avui es diu... Bueno, és que també com es diu és un tema important. Li direm Kai durant la major part de l'episodi i hasta aquí puedo leer. Kai, sense cognom, ni sense res.
Oh, com el Jacint i com la Madonna.
Clar. Exacte. És que, bàsicament, no sé...
Kai és nom de personatge de Bola de Drac.
Sí.
Kai, saps de què és nom?
De què?
Vaig a dir ara. Kai és el nom que li posen els hippies als seus fills, ara mateix, en aquests instants.
Ah, sí?
És nom de gènere neutre, de les muntanyes, saps? En plan...
Què és?
Del Serrí Tallat. Sí.
Vale.
És aquest tipus de nom, és de ser sí. De muntanyola, saps?
Iu, Kai i Chia, i ja està.
És que ara és com que n'hi ha molts d'aquests, molt curts i molt hippies, no?
Sí.
És una temàtica.
Sí, és una tendència. Fins fa poc era abril, mar, nil i coses així, sí. I ara cada vegada més reduït i són...
Iu, Ia... Sí. I
és un
Ot. Sí. Ot també és un nom.
Mola molt. O sigui,
Ot mola.
Ot molt a favor d'Ot.
I a més, tots són avantatges perquè el teu fill serà el primer a saber escriure el seu nom a P3, saps?
Això és cert.
Això sí.
poca feina li dones. Clar, si el nen els diu, no sé, Guillem...
Uf, no.
Ja li compliques la vida.
Saps quin nom em volia ficar a mi mon pare?
Quin?
Armacenda.
No.
Uah. Home, t'encaixa bastant, Marta?
Una mica sí.
Sí, et veig vestida per les fires sí. De Castelló medievals, amb un vestit.
Sí, sí. Totalment. A les fires del Renaixement.
Sí.
O sigui, imagina't un nen de 4 anys, una nena de 4 anys escrivint Armacenda als deures del col·le.
Va mac, Armacenda?
Crec que no.
I a més segur amb C.
Missa no.
Jo, si ho hagués d'escriure...
Marta, és el teu segon, és com el teu possible nom. Hauries de saber com s'escriu.
És que no en tinc ni idea. Ho he intentat escriure ara en un paper i segurament ho escriu malament.
Anem a buscar-ho. Com s'escriu Armacenda?
Periodisme d'investigació.
Anna! Ui. S'escriu sense H i amb dues S's.
Oh, uau. Hauria sigut més català si s'hagués escrit amb C trencada o alguna cosa.
No, però davant de la E.
Però no, ja no va.
Estava una mica difícil, però bueno.
La gramàtica.
Cuidao, perquè tenim a la Ermessinda de Carcassona, Armacenda o Ermessinda, governó en condominio los condados de Barcelona, Gerona... Bueno, uf.
D'on et penses que ve el nom, Carla?
Girona i Osona.
D'Armacenda, Carcassona, així de friquis la meva família.
Hòstia, doncs ja sabem d'on et ve, no, doncs?
Maybe.
El cas d'avui passa a Fresno, Califòrnia, i ens situem a l'1 de febrer de 2013, que fa relativament poc. Igual algú recorda, jo no. Jo crec que amb 15 anys ja tenia Twitter, però no me'n recordo d'aquest senyor.
Jo no el vaig sentir, aquest cas, fins que vaig veure el documental.
Pues suposo que... És que a mi em fa una ràbia això, perquè tots els documentals són en plan... Es va fer super mega ultra viral i després ho mires i en veritat es va fer viral com el seu poble, saps?
Home, a veure, que aquest tio apareix al programa d'en Fallon,
sí,
no?
Sí, això sí.
Clar, és... No tothom hi apareix, eh?
No, Però, vaya Cristo, també. Quasi hauria sigut millor que no aparegués, però bueno.
Bueno, clar, comparat amb aquí, que apareixia els Ricitas i la Veneno, clar, tothom pot aparèixer, sí.
Cuidao amb la Veneno, icònica, la Veneno.
No, que sí, però vull dir que tampoc era un personatge, diem, no sé com dir-ho, era un personatge del món de l'espectacle, que tampoc era el més...
No passa res, vull dir... Sincerament, vam perdre tot el respecte quan vam enviar el Chiquili 4 a Eurovision i ja d'això no ens hem pogut recuperar mai. I no sé per què estic dient això, però bueno, seguim.
Estàs parlant d'Espanya com si fos teva? Com si et representés?
No.
Amics de la Mercabanda, què passa aquí?
No, el que passa és que, bueno, tristament no podem enviar ningú a Eurovision.
Home, Josmar el podem enviar. Perquè no té fronteres, Josmar.
I qui és el Josmar, amb tot el respecte?
El de Superfort. Aquell que cantava en tanga i...
Ara. És que... Vale, sí.
Que jo el conec, eh? Tinc el seu telèfon i tot. Sí.
Ah, doncs digue-li si vol anar a Eurovisió. Preguntar-li si li faria il·lusió.
Sí, a ell li feia il·lusió. És això, els tràmits, que són complicats. Després em sembla que van voler que fos Andorra qui l'enviés, però al final van enviar a la Bet.
Uf, és que anar a Eurovisió amb Andorra ha de ser heavy, també, eh?
Home, té que molar mil.
Sí. Però clar, la Bet no és d'Andorra.
No, però poden agafar candidats que no siguin nascuts allà.
Ja, però això no té gràcia.
Home, sí. Bueno,
és una mica de trampa, no?
No, és com les seleccions que nacionalitzen jugadors de Nigèria a Espanya,
també,
o l'entrenador és colombià, ho fa tot arreu.
Sí, però jo trobo que seria millor si enviessin a gent d'aquí, perquè és com una mica fer trampes.
Mira, et dic una cosa, agafeu Eufòria, ho comparteu a Eurovisió i que sigui Girona contra Barcelona, contra Tarragona i contra Lleida.
M'agrada.
I contra Andorra.
Perdona. Però l'Alexia, aquesta d'Eufòria, és de Constantí. Ho diem, això ja t'ho dic tot, hem guanyat. Tarragona ha guanyat, ja, el programa.
Ok. Jo què t'ho diguis, Carla?
És així. Ja hem guanyat el programa.
Ens falta un representant de Lleida aquí, eh?
Sí.
Hem fallat.
És veritat. No
Carles
sé, coneixeu algú de Lleida?
Carles Porta, vine al programa i tindrem un representant de cada província.
Perquè puguis defensar Lleida.
Clar, algú ha de defensar Lleida.
És difícil, eh? Però ho pots intentar.
Bueno,
1 de febrer de 2013 surt la notícia de que hi ha hagut un accident greu, un accident de trànsit, i algú s'ha quedat atrapat entre dos vehicles. Pel que entenc, eh? Perquè és que també ha sigut difícil d'entendre aquest documental. D'aquesta persona que ha quedat atrapada entre dos vehicles i no es tornarà a saber res més. Com si no existís, com si no importés, pobre senyor, o crec que era un senyor. Però bueno, el conductor del vehicle que s'ha estampat contra un altre vehicle deia que era Jesucrist i que tots els negres mereixien morir, entre d'altres coses.
Per ser gent que no importa en la història, comencem molt fort.
És que el documental comença a saco.
És que a mi em va recordar molt a la pel·lícula Senyales, d'en Shyamalan, que la dona, el protagonista, queda atrapada entre dos cotxes i si es separen es mor perquè està partida.
Sí.
Oh, wow.
Que després hi ha la paròdia Scary Movie, que li intenten explicar al protagonista amb un Frankfurt, diu, si el cotxe es separa, aquest Frankfurt es parteix.
No, és molt bona. Però sí que recordo una miqueta. El que passa és que d'aquesta persona no sabem res més ja en tot l'episodi, o sigui que no li agafeu carinyo perquè ja no sortirà més.
Bueno, no li agafeu carinyo, sisplau.
No, Jesucristo superestar aquest potser no cal.
No.
El Jesucrist no racista no mola.
No mola,
a més és que literalment com que fins al cap de molta estona del documental no diuen com es diu. Jo tinc tota la primera pàgina del guió és el conductor racista fa no sé què, el conductor racista fa no sé quantos. Wow. Doncs bé, mentre avancen les hores, es va sabent una mica més d'informació i resulta que la víctima era un treballador, la víctima de trànsit, o sigui, del que queda atrapat, era un treballador de PG&E, que ho he buscat i... És algo així com una cosa que es diu, una empresa que es diu Pacific Gas and Electric.
Sí, són els que controlen tota l'electricitat de pràcticament tots els Estats Units.
Doncs m'ha fet molta pena que es morís un senyor que treballa per una empresa que es diu Pacific. Bueno, no sé si es mor, però és igual.
És com una d'aquestes supermega empreses monopolis hipermega malvades que provoquen tots els incendis a Califòrnia.
Home, però aquest pobre senyor no ha provocat cap incendi, que jo sàpiga.
Presuntament, com diria Tamayo.
Presuntamente, presuntamente. Bueno, a aquest senyor li passa això. I l'altre home... és el conductor racista, havia xocat a propòsit contra l'altre vehicle perquè volia atropellar aquest senyor, el treballador. Perquè el treballador era negre. Bueno, pues vale, fantàstic. Meravellós. Estats Units fent les coses dels Estats Units. I algunes persones, doncs clar, en veure que hi ha hagut un accident, intenten ajudar aquests dos homes. Perquè això, perquè creuen que ha estat un accident. Però quan intenten ajudar l'home racista, agafa una dona pel coll. O sigui, la dona l'estava ajudant i l'home racista va i l'agafa pel coll i la intenta escanyar. Uh-huh. Llavors, del cotxe del conductor racista apareix el CAI, així, amb cartell, que és un hippie mochilero, literalment, amb cabells llargs, amb un mocador del símbol de la pau i amb cara d'haver-se fumat com 50 porros per esmorzar. I aquest noi apareix, porta una destral i comença a donar-li cops de destral a l'home racista.
Molt bé, que em quina bona cosa.
Llavors, clar, l'home racista pues, es veu en l'obligació de deixar anar a la dona a la que estava agredint, perquè, òbviament, és fotut un cop.
Amb l'obligació, clar, si t'estan rebentant el camp no estàs per altres temes.
Bueno, aviam, sí, t'has de centrar en el que hi ha, però també t'haig de dir que al principi li estava donant amb el que és el mànec de la destral, no sé com és, amb el pal. Però després, per algun motiu, li dona la volta a la destral i li comença a fotre amb la part afilada. El qual em sembla, no sé per què ho descriuen en el documental, però em sembla fantàstic, perquè és una informació que jo necessitava saber. Total, que aquest home està... Això, li estan fotent cops de cap. Deixa anar la noia i aquest noi, mochilero hippie, es converteix en l'heroi de la situació. Que aviam, també et dic... L'heroi que salva algú fotent-li cops d'estral a un altre, bueno...
Sí, clar. Però potser no és tant per l'acció que és el desencadenant, sinó perquè l'entrevista que li fan, el que transmet, és una persona com així molt lliure, que imparteix justícia... Sí. No sé... Sí. O sigui, això ho arriba a fer un senyor amb bigoti, necessit segur que no es converteix en Vidal Coi, com ho explica, desenfadat i tal...
Sí, com una reacció a una injustícia social, no? una mica.
Exacte, sí, perquè hi havia el periodista que estava cobrint la notícia de l'accident, s'apropa, el periodista es diu Jessop, no sé un nom, Jessop. S'apropa al CAE i li demana, doncs això, que vol parlar amb ell i fer-li una entrevista perquè doncs, es troba amb aquesta situació tan estranya. I llavors el CAE el que fa, bàsicament, és agafar el micròfon i enviar un missatge al món. I llavors aquest missatge bàsicament és que tothom és digne d'amor i de respecte i que no passa si t'equivoques, no passa res, perquè ets digne d'això, de segones oportunitats d'amor i de carinyo i de respecte. Llavors el periodista li pregunta com es diu i ell li diu que es diu Kai. I aquí passa una cosa que em fa molta gràcia, que és que li demana com es diu de cognom, li diu Kai, què més? I li diu no tinc cognom i no tinc res. És poètic, eh?
Sí, és un haiku.
És molt poètic. Vull dir, no té cognom, no té res a la vida, se suposa. En fi, que el conductor racista en aquell moment queda en custòdia policial i el CAI ja no vol parlar amb més mitjans de comunicació perquè, vull dir, ha tingut el seu moment d'inspiració, però ell s'agafa el patinet o el que sigui que portava i se'n va lliure com el vent. Saps? En plan, ara està, ara no està.
Que això et dona per una sèrie dels 80, perquè això era el típic argument de el cotxe fantàstico, l'equip A, que anaven a un poble, veien injustícia, repartien justícia i desapareixien per l'horitzó. No volien recompensa ni res, marxaven.
No, ell no vol res. Ell bueno, agafa i...
porros, no crec que et digui bueno, que no, però...
Els porros més endavant es veurà que és l'únic que li interessa, però... Vull dir que ell en cap moment, en aquest moment, està buscant ni fama ni res. O sigui, simplement no. Ell veu que està a punt de una persona està a punt de matar una altra i va a separar-lo pues, de la millor manera que sap, que és a cops de destral.
O això ens pensem, perquè jo tinc una teoria.
Exacte. Ui, tenim teories i tot.
Home, jo faig els deures.
Molt bé, molt bé.
La dic ara o la dic després? després, no? Que hi ha el factor clau.
Digue-la després.
Que surt el judici, sí.
Sí, perquè després tindrem tota la informació. Ja no me recordo per on anava.
Que marxa amb el patinet elèctric.
Exacte, se'n va amb el seu patinet, o el seu skate, o la seva taula de surf, no sé. Bueno, amb la taula de surf per l'asfalt és una mica difícil, però bueno. Ell se'n va, així desapareix a l'horitzó.
Què ell ho demana, lo de la taula de surf?
Sí. És veritat, ara m'he recordat que no m'havia apuntat. Sí. Que en aquesta entrevista de Pau i d'Amor diu, bueno, si algú em vol donar una taula de surf, pues fantàstic. I a més la demana d'una marca específica i tot, eh?
Sí.
Vull dir, no s'està de res, el que...
Sí, perquè bueno. Ell diu que va cap a un lloc, cap a una platja que vol practicar surf, que és el seu objectiu, no sé què, i demana la taula de surf i una botella de no sé què, crec que era.
No, un d'allò de neopreno, no?
Un d'allò de neopreno, vale.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, fantàstic. Llavors, el Jessop, que és el periodista, ell en aquell moment veu que el Kai és un personatge, que és una persona especial, i decideix que ha de penjar l'entrevista a YouTube sencera, perquè en la tele només havia aparegut el directe doncs, dels 5 minuts, no sé, els directes que es fan de les notícies. I penja tota l'entrevista sencera al YouTube. Llavors, clar, el Kai en aquell moment es fa viral. Vull dir, té... No sé, no, ho diuen, però...
200.000 reproduccions la primera nit.
La primera nit. Però és que després fan remix, fan memes, fan cançons...
Que
fan...
fa molta ràbia. Jo porto concretament 7 anys fent vídeos per YouTube. Això d'enviar un vídeo i despertar-me l'endemà i dir «Oh, Déu meu, no m'ha passat mai».
Perquè no tens el Kai.
No, no tinc el Kai.
L'has d'anar a fer una entrevista.
He d'anar a buscar hippies venjatius.
Sí, això em donaria bastant de... Hipermega viral.
Sí, 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 és el factor
clau. Home, si a més estan una mica pirats del cap, ja...
Bueno, aquí Figuera no costa gaire, eh? El que passa és que potser em mata a mi, també.
Bueno, vine a Calafell Platja, que també en trobaràs uns quants, si vols. Llavors, clar, què passa? Que quan es fa viral, la gent del show business, que són una mica voltors, eh? Són una mica... Estan allà a la que... Com esperant, no? Algú que faci alguna cosa. Llavors, des del programa del Jimmy Fallon, s'interessen pel Kai perquè ells diuen doncs, que és molt natural i que els interessa aquesta reacció que va tenir, tan espontània. Però, bueno, bàsicament el que volen és aprofitar-se del moment i fer calés, com tothom, suposo. I, clar, el problema d'això és que ells intenten buscar el Kai. O sigui, des del programa s'intenta buscar el Kai, però el Kai és una persona... que no té casa i que viu, és nòmada, en plan, viu fent la seva vida, por ahí, amb el vent i els autobusos i aquestes coses. Llavors, no és una persona fàcil de trobar perquè no té una adreça on pots anar a picar a la porta.
Ni un telèfon, no?
No, clar, però on sí que el troben és a Facebook. Ja és heavy, eh? Perquè jo crec que ara ja a Facebook no trobaries a ningú de menys de 50 anys.
Sí.
Però bueno, en aquell moment, encara... Bueno, els americans fan servir Facebook molt, eh?
Mm.
És una cosa estranya. No se'ls ha passat a ells, la dèria. Però, bueno, alguns intenten trobar-lo a través de Facebook i altres intenten buscar-lo a través del Jessop, el periodista. Però clar, el Jessop diu, no, saps? Perquè jo sí que puc parlar amb ell i vosaltres no, doncs m'ho guardaré per mi, la info. I no els hi diu res. Però el Jessop té un correu electrònic del Kai. Que, de fet, doncs això era l'única persona que tenia una forma de contactar amb ell. Ningú més sabia on estava ni què feia. Finalment, el Jessop li envia un correu al Kai i el Kai, doncs, li contesta. Llavors, el Jessop aconsegueix que li doni una entrevista a un poble que es diu Stockton, que no l'he buscat, no tinc ni punyetera idea d'on està ni si està lluny de Fresno, però ho podem buscar. Està a Califòrnia, també.
Deixem fer un apunt, que tota l'estona estem parlant d'en Jimmy Fallon i no, el que va ser el programa en Jimmy Kimmel.
Ai, bueno. És que m'has liat, jo tenia apuntat el Jimmy Kimmel, però...
Sí, jo se m'ha escapat, però demano disculpes des d'aquí, sempre es confon, perquè tots dos fan el mateix a la mateixa hora, i tots dos són humoristes que van fer el salt a Late Night i demés, disculpes.
Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden, tots són el mateix.
Sí, jo tenia apuntat Jimmy Kimmel, però has dit Jimmy Fallon i ja m'he liat. Ai, però és que a més s'assemblen i tot, eh? Tenen la mateixa
cara. No, i el format del programa és pràcticament el mateix.
Pues segur que m'han sortit TikToks i coses d'aquestes entrevistes i m'he pensat que era la mateixa persona, eh? També t'ho dic.
Clar, en Jimmy Kimmel sí que és més tocat i posat, és més seriós i fins i tot té convidats potser fins i tot més espectaculars, però clar, sí. És que en Fallon, en els gags que ha fet, normalment també ho ha petat més.
Bueno, el Jimmy Kimmel sí que té convidats en plan més famosos, però el Jimmy Fallon últimament també va fort, eh?
Sí, però perquè el programa del Jimmy Fallon van a fer les coses en plan xorres.
Sí.
Saps? La majoria de programes fan tots coses xorres, però és extrem de xorra el que fan a Jimmy Fallon. Però bueno, al final tots
són... Com de xorra és comparat amb l'Hormiguero.
Home, no sé. Pensa que l'Hormiguero, les seccions aquelles que feien puntuals, fem una prova amb nens i tot això, ho copiaven descaradament dels programes amb Fallon i en Kimmel, eh? Però descaradíssimament.
Ja.
I el format aquest d'abans tenir el convidat i fer com una, com en diu, un cold opening que soneix fent el tonto abans d'entrar al directe, això també ho han copiat allà.
Sí.
És que és exactament copiat, portat aquí i variat una mica, però és que es copien infinitat de coses.
També tenen formigues al Jimmy Fallon.
No, que ja no tenen formigues, sinó que tenen un immigrant il·legal.
Sí.
Que bueno, és el contrapunt que té en Kimmel.
Però als Estats Units això és un format que ja va des dels 70 o 80, o sigui, és una cosa que porten...
No, és anterior i tot. Molt anterior, sí.
Oh,
wow. Quan va començar la televisió als Estats Units, van portar els espectacles de varietats allà, que era un presentador seriós, que tenia estrelles convidades, actuacions, i van traslladar tal qual això a la televisió. I a poc a poc van anar modificant-ho, però això ja existeix des dels anys... No sé quan va començar la tele, però... Anys 40?
50.
Sí, 40-50 ja et dic jo que ja ho feien. O sigui, que és un format més vell que el cagar, o sigui, això sempre ha existit.
Bueno, ara el fa el Buenafuente, no? A TV3.
Ah, el torna a fer, eh?
Una cosa
a TV3
així,
ho fa.
No? Ah, no sé si TV3 o on, però no fa... O no és el Buenafuente, si és el Buenafuente.
No, Marc Giró va ser al final a 2, a TV3.
No, bueno, vale, no. On és el que van fer aquell de la Virgen del Rocío, no? Ah, no és el Buenafuente, quin és? És el Toni Soler, espera, que també es confongo. Vaya. Sí, el Toni Soler.
El Toni Soler és més el... És un altre format que també té els americans, que és el d'en John Stewart, que repassa l'actualitat en plan de conya.
Sí.
The Daily
Show. Però potser ara mateix una mica bastant... Bueno, no sé, potser no estan semblant, però el que m'ha recordat una mica és això també, una mica. Però el Marc Giró, què fa el Marc Giró?
El Marc Giró està fent un late night els caps de setmana a la 2, en català, que va anar amb Pere Aragonès fa una setmana.
Sí, i és el mateix format amb els sofàs i tot. Això ho he vist a les xarxes, també, sí.
És que m'ha sortit en algun lloc, però no sabia exactament què feia. Però bueno. Vale, doncs el... Tornem-hi, perquè si no em perdo. El Jimmy Kimmel, no el Jimmy Fallon, el Jimmy Kimmel estava buscant aquest al CAI perquè volia que anés al seu programa. El Jessop diu que no, que li faig l'entrevista millor, que ja li toca. A més, el pobre Jessop, que no era ni de notícies ni rei, el van enxufar ja i mira el que va dir.
Bueno, té la història molt semblant a la Tura Soler, que ella volia fer esports, va acabar amb successos, i aquest també feia esports i va acabar successos.
Sí. Pues mira, la mateixa història. Ui, però no sé si m'imagino a la Tura Soler fent esports, eh?
Bueno, no,
és,
no
és,
sé.
És icònica de successos.
Sí. Jo crec que la Tura Soler el bo que té és que es pot adaptar a qualsevol cosa. Té taules suficients per fer el que li roti. Un late night potser no la veig presentar un late night, però hòstia, com a periodista és una persona molt completa.
Sí, però dic que ara ja la tenim... Bueno, jo la tinc ja tant...
La tens molt associada a...
L'ideari dels successos, que ara em gustaria veure-la fent esports.
Clar.
Però bé.
Entenc el que vols dir.
Sí, doncs això, el Jessop se'n va a Stockton, que també està a Califòrnia, per tant no podia anar molt lluny al Sky. I el càmera que acompanya el Jessop diu que en persona ell va notar que tenia com una energia estranya. Però no perquè no... O sigui, jo crec que no ho diu en el sentit de que ell se n'adonés que era una persona agressiva, però més aviat que era com una persona impredecible. O sigui, impredecible, està ben dit.
Imprevisible.
Imprevisible.
Mare meva, jo és que ja estic fatal. Imprevisible. I això, que no hi tocava gaire, la veritat. En aquest sentit que no es podia saber exactament què et faria després, que era una persona molt impulsiva. Però no crec que ho digués en el sentit de que era una persona agressiva. Aquí va veure agressivitat. Simplement va veure com... Això, impulsivitat.
A veure, ja la primera entrevista, per curta que sigui, ja veus que aquella persona molt normal no és.
No gira molt rodó, tot s'ha de dir.
Sí. Tots hem tingut un company de pis quan estava a la universitat que s'assemblava una mica a aquest.
Efectivament, aquest
personatge.
Efectivament.
Sí.
Sí, llavors, clar, o sigui, sí que fa gràcia, no?, en el moment, la forma com parla i tal, però ja pots veure que és una persona que molt allà, no està. Però bé, fan l'entrevista i quan li diuen que han de fer unes fotos, ell els porta en una tenda de música i els hi toca una cançó. I diu que ja ells facin el que vulguin amb les fotos, que també dius, bueno, okay. I aparentment és una cançó bastant bona.
Sí.
Què us ha semblat la cançó?
A mi m'ha agradat, eh?
Estava
no bé. Estava malament, eh? Mm. Jo crec que no era horrorós, o sigui, me l'esperava bastant pitjor, sincerament, quan...
Sí, jo també, al moment de... I es posa la guitarra així a cantar una mica enmig de la botiga.
Esperava una mica...
Però no, surt
una mica cover de Wonderwall, eh? Però... No està tan malament, no està tan malament. Quan acaba l'entrevista, el Jessop el porta a dinar i llavors, és llavors quan li expliquen que és famós, que s'ha fet viral i que és la sensació del moment. I llavors també li explica que fins i tot la productora de les Kardashian s'havia interessat en ell.
Que potser és el personatge que encara més malament de tot el documental, eh? La tia aquella.
Efectivament, és com molt, no sé, és una persona estranya, bastant prepotent. No em cau gens bé. La resta dius, bueno, estan allà, no? Perquè fins i tot el Jessop aquest, que és una mica pesat...
És
no
molt americà. És molt reporter, sí, de televisió local americana que es creix.
Mm. Sí, 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 sí. Jo ho he notat.
És que al final aquesta és com la història més americana que et pots tirar a la cara. Tot, en general.
És que...
Sí.
És que tot. Sí. Doncs bé, mentre que li diuen si... Mentre li expliquen tot això de que és famós i que s'ha fet viral i tal, i que li fan propostes, no? Li diuen que hi ha gent que li pot fer ofertes i que es pot convertir... No, es pot guanyar molts diners. Ell diu que millor se'n va a la platja a fumar Maria. Que ja aniríem veient, però que se'n va a la platja a fumar-se un porro i ja parlarien. Llavors, què passa? Que la productora de les Kardashian, que ens caurà malament, però la senyora és l'única que veu les coses clares. Li diu... que si vol, li envia una limusina plena de marihuana. Que el va buscar amb una limusina plena de marihuana. I ell diu, aquí sí, aquí anem bé. I sí, sí. I
encara no era legal, oi, la marihuana a Califòrnia?
Jo no sé.
Hòstia, no ho sé.
Quan no ho van passar?
Legal.
Perquè ara sí que és legal.
Ah,
des de fa uns anys, però no sé quan.
Posa.
Ah, pot ser.
No vale. Sé, no sé. Però bueno, no hauria de ser legal llavors, però tu creus que la productora de les Kardashian li
importa? No, sí, molt problema no
si és legal la marihuana. No. Ella vol que aquest noi vagi a fer-li un programa. Quan la productora el troba, li fan firmar un contracte i és que és una cosa darrere l'altra. I acaba firmant-lo amb jeroglífic. O sigui...
Això és boníssim.
Boníssim. Fa un dibuix d'una cova i posa com el seu nom, doncs, bueno, és el dibuix de la cova. No sé, en plan, suposo que hauria d'haver-hi arbres i coses. Em sembla fascinant, una mica metàfora de la cova de Batí. És igual. Que, no sé, podries de ser persona molt icònica, perquè primer diu que no té cognom, després sembla que no sàpiga escriure. Vull dir, a mi em dius que aquesta persona no sap escriure i ha fet un dibuix, i m'ho crec.
Però és que a sobre firma damunt de les lletres, no? No firma un racó, no. Ocupa tota la puta pàgina on hi ha el contracte que dius, hòstia...
És que quina validesa legal ha de tenir això.
És un power move, això. Firmar enmig de tot el contracte.
És que tu creus que algú s'ho pot prendre com de forma seriosa?
Ja, però jo crec que és, mira, aquest tio és subnormal, ens donarà audiència que faci el que li roti els pebrots i endavant.
No, sí. Clar, això sí, o sigui, l'únic que els interessa és l'audiència i ja està, i els importa tres pepinos al call. Però és que no sé fins a quin punt això es pot considerar com un contracte firmat, sincerament. Perquè si això t'agafa la teva filla i fa un dibuix...
Home, no, la meva filla no. Li van deixar fer quan va firmar el DNI. Va fer un garcot.
Va fer un dibuix?
Sí, bueno, clar, jo què sé, ja fa un any i pico, clar, tampoc tenia
què
gaire...
Què va dibuixar?
Res, un garcot. Clar, és que...
Això és perquè no li vas preguntar.
No, això és la seva intimitat i és el seu art.
T'hauria explicat si li haguessis preguntat.
Hòstia, m'hauria fotut el cap com un timbal. Aquesta criatura és que va començar a parlar no ha callat, o sigui que...
No sé qui haurà sortit.
L'altre dia va pujar amunt de l'escenari a les festes de Figueres i per baixar-la, macho, plors, crits... Jo, filla, que no ets tu la pregonera, baixa!
El va ser tu el pregó, o què?
No, aquest any no, aquest any no.
Ah, bueno, veus, és que li hauries d'haver passat el relleu.
Bueno, és que ho tenim claríssim, que la ceba negra dintre de 5 o 6 anys ja ho porta ella. I
fantàstic.
Ella, organitza ella...
Pues quan d'aquí 5 o 6 anys ens passes el telèfon...
Val.
Que hem de fer negocis. Doncs res. Aquest senyor firma un dibuix d'una cova, el porten a Los Angeles i el porten a l'Hotel Roosevelt, que aparentment és on se celebren els Oscars.
I és on va estar Marilyn Monroe, perdó.
Exacte. Doncs, vull dir que no és una pensió, saps? Vull dir, és un hotel important.
La pensió en Loli no...
No. La pensió en Loli... Bueno, igual al Kai la pensió en Loli li hauria semblat...
Li hauria anat a perles.
Sí, sí. Vull dir, ell no necessitava tant. Quan arriba allà, doncs la gent el comença a reconèixer. El veu pel carrer i tal, no sé. Però ell està a l'hotel i en aquell moment... Ah, no està a l'hotel, està al carrer. Però és igual, està al carrer i en aquell moment es baixa els pantalons i els pixa sobre l'estrella de Julio Iglesias.
Clar, és que...
És que sincerament, greu. Aquest senyor... No sé, o sigui, què més pots fer per ser icònic que no sigui pixar-te l'estrella de Julio Iglesias? M'agradaria saber per què... La de
perquè va triar Julio Iglesias.
Exacte. Va ser una cosa de... Mira, em trec la xorra i està aquí l'estrella i tal. O la va triar?
O van específicament aquella.
És que això no ho expliquen i jo crec que és un detall important de saber.
Té pinta de que ni sabia quina estrella tenia davant, per això.
Bueno, després saber que en la història seva i tal, que la seva, potser la seva progenitora escoltava aquesta música Julio Iglesias de jove...
Hosti, t'imagines? I van a buscar la de Julio Iglesias.
O sigui, hijo de puta, Dios mío.
Home, em semblaria fascinant. És que ens falten detalls. Després enviem una carta, també. Aviam si no. Doncs, com era d'esperar, quan veu el minibar, posa les botes. Vull dir, però no una ampolleta d'aquestes com de petitones, no. O sigui, és una ampolla gran, important, de Jack Daniels, que se la fot entre pecho i espalda. I vull dir, és que no, li és igual. I arriba al minibar i diu, esto es mío. Llavors baixen al vestíbul.
En un minibar. Aquell bar crec que era més complet que molts bars d'aquí Figueres, també t'ho dic.
També. Minibar és...
Un eufemisme de la realitat.
Exacte. Vull dir, aquest senyor va veure el bar que era de la seva habitació, suposo, i va dir, tot va dentro. Baixen al vestíbul... I ell pues, va amb patinet, o sigui, amb patinet, però no amb patinet elèctric, amb el skate.
Sí.
Va amb el skate pel restaurant.
És una mica Pucci, no? Una mica personatge del Simpson.
És que sí que és, eh? Però podia ser perfectament del Simpson. No sé, encara fan episodis nous del Simpson?
Sí, els tens a Disney Plus cada setmana.
Pues és que aquest personatge no ha sortit mai. Perquè jo crec que probablement ha sortit una caricatura.
No, és que en Pucci, quan la sèrie rasca i pica se'n va a la merda, que fiquen el personatge aquell del gos vestit de surfero, pues és que és ell. És ell.
És ell, literal. Vale, doncs aquest senyor està apareixent patinant amb el seu skateboard pel restaurant i pel vestíbul de l'hotel. Surten al carrer... Bueno, els fan fora i els hi diuen... No pot anar amb el patinet per l'hotel Roosevelt i llavors l'intenten com controlar tota l'estona, però no fa gaire cas. Llavors surten al carrer i de cop i volta el Kai es treu un ganivet i el llança a terra, com si fos en plan rotllo Diana, però a terra. I gràcies a Déu que va ser a terra. És que no sé, no, és com una cosa darrere l'altra d'aquest senyor que no s'entén res. Deuria, o sigui, vale, aquí deuria anar begut, no? Però creieu que va anar com drogat durant... Tot aquest temps.
A veure, jo crec que és una mica Obèlix, no? Va caure la marmita i no ha sortit.
És que, vull dir, aquest senyor ha d'haver anat drogat els 3 mesos que li ha durat la fama, perquè si no...
Sí, perquè és que hi ha una cosa tan fàcil com que no tindríem documental si aquest tio simplement accepta l'oferta milionària que li ofereixen damunt de la taula. O sigui,
sí.
Que era el més lògic, o sigui, si venen els majors productors de tota la televisió dels Estats Units, t'ofereixen un contracte milionari, l'acceptes, et dediques a ser famós i s'ha acabat el capítol, però simplement no va volar.
Ell no, ell vol la marihuana.
Ja, però a veure, si et donen 30 milions de dòlars, pots comprar marihuana, em sembla.
Però jo crec que no arriba tan lluny al seu procés mental, saps? Ell diu...
No pensa en el futur.
30 milions d'euros o tens marihuana ara mateix. I diu, ja està, ja m'han solucionat la vida, no vol res més.
Diu pel moment.
Llavors què passa? Que donades totes aquestes situacions incòmodes i una mica possiblement perilloses, la productora de les Kardashian decideix que se l'emporta a casa i el vigila ella. O sigui, li fa una mica de babysitter.
Mala idea.
Mala idea. És que per què t'emportes a un tio que ha tret un ganivet enmig del carrer a casa?
A casa teva.
En plan... Per tenir-lo controlat. O sigui, la lògica li veig.
No, però, no sé, però l'autoestima jo no li veig, eh? Vull dir, les ganes de viure d'aquesta senyora no les veig, jo.
Necessitem un plan B.
De què?
De no endur-te a la casa, ha d'haver-hi alguna altra solució.
Ah, vale, és que ara estava pensant què ha passat, per què necessitem un plan B?
No, nosaltres vale. No.
Home, contractes un guardaespatlles o una cosa així que el vigili 24 hores, però és que aquest tio ens sembla que...
És que és igual, jo crec que un guardaespatlles, vull dir, no sé, no sé si li serviria de gaire. Però bueno, 10 dies després de que es faci viral, la productora ja diu que no el pot aguantar més, que ja n'hi ha prou, i vull dir, és que està farta. Però, bueno, ja és el dia de sortir al programa del Jimmy Kimmel, llavors diu, bueno, pues l'aguanto una mica més i el porto cap al programa. El porten al set i el primer que fa és pixar-se en el cartell del Jimmy Kimmel. Sí. Pues que no sé, en plan, aquest senyor sap de l'existència dels vàters, dels lavabos? Igual ningú mai li ha explicat.
Bueno, és que si estàs acostumat a fer una cosa, costa, saps?
Sí, quan... si és la teva rutina, no?
Clar, si tu et dutxes cada dia, de cop i volta, banyar-te en una banyera, hòstia, et costa.
Clar, és que és massa, és massa elegant pixar en un vàter. És, ja, és d'impulsos.
I quan ets home, també, clar, és diferent.
És diferent.
Clar, si pixes lliurement no has d'apuntar tan bé i de més, en canvi en un vàter sembla que no, has d'intentar apuntar.
Ostres, i és que clar, com que aquesta situació no l'he viscut, doncs no et sabria dir. Però, bueno, és que ell és així, ell és d'impulsos. Vull dir, ell li arriba el missatge de que s'està pixant i ja està, i no veu més enllà. Llavors es pixen el cartell del senyor que li vol pagar diners...
Segur que té una enmienda que li permet la llibertat de pixar-se on vulgui. Segur que
una
la Constitució...
clàusula, no?
Sí, la Constitució segur que si volguessis la trobes.
Igual en el contracte ja li sortia una clàusula que es podia pixar.
Pots pixar-te la cara del Jimmy Kimmel.
Però llavors el Jimmy Kimmel, abans de començar el programa, li dona un sobre amb $500. Que no sé si és com un avançament o què és. Perquè si això és tot el que li ha de pagar... Em sembla que no li ha sortit gaire bé la jugada, però bueno. Li dona $500 i llavors el Kai va al guarda de seguretat que l'havia esbroncat per pixar-se en el cartell del Jimmy Kimmel i li dona el sobre com a disculpes i li diu que li sap molt de greu haver-se pixat en el cartell. Això que deu ser en un període de què? 5 minuts? És que és molt bèstia. I 90 minuts abans de començar el programa apareix la policia al set i detenen el Kai. Bueno, no el detenen, més aviat se l'emporten, però bueno... que el detenen perquè se l'han d'endur. Llavors el porten a Fresno, Califòrnia, perquè aquesta persona és un testimoni clau en el judici del Jed McBride, que és el conductor racista que havia intentat matar el treballador negre i que estava en custòdia de la policia. Llavors, clar, buscant el Kai, és que clar, el buscaven però no el trobaven. Llavors el Jimmy Kimmel va posar un post, no sé, un tuit o alguna cosa, i llavors el troben allà. O sigui, saben que estarà allà i el van a buscar. El Kai presta declaració a la policia, però 30 minuts abans del programa, doncs, el tornen al plató perquè pugui fer-lo. I això és una declaració express, perquè si arriben 90 minuts i el tornen 30 minuts abans, vol dir que en una hora ja ha dit tot el que havia de dir el Kai. No sé quin és, no sé quin és els estàndards per la declaració, però em sembla bastant ràpid.
Sí, no sé... Sí, és als Estats Units, o sigui, deuen pensar, sí, el podem entrevistar, perquè aquest tio és l'estrella del programa de televisió, que tampoc l'entretinguem. Jo crec que estan una mica supeditats a la televisió.
El Jimmy Kimmel.
Sí, tal qual.
Finalment, doncs comença el programa i l'entrevista és bastant estranya, perquè és que diu coses que no tenen cap sentit. Però bueno, el Jimmy li segueix una mica el rotllo i ja està.
Bueno, és que l'entrevista en si també el format és molt raro, perquè és un croma, fan veure que condueixen i com que és l'autostopista, apareix damunt del cotxe, s'introdueix per la finestra, no sé.
El fa pujar al cotxe, li diu, puja al cotxe, i ell es puja literalment a dalt del cotxe. I llavors l'ha de fer com baixar per la finestra i seure. Llavors estan allà xerrant una estona. Però que jo crec que el Jimmy Kimmel se n'adona que aquest tio no està gaire bé, perquè fa cares com bastant estranyes. El que passa és que com que sap seguir-li bé el rotllo i, bueno, hi van fent. Però res. Durant tot això, ell es fa famós. O sigui, en el programa, clar, cada vegada es fa més famós. Però paral·lelament hi ha el judici del McBride. Llavors era molt important que ell testifiqués. Llavors el porten a Fresno i testifiquen al judici. Li pregunten que si abans de l'incident s'havia fumat un porro amb el Jet, i ell explica que sí, òbviament que li havia ofert un porro, s'havien fumat, i que ell creia que eren dos fantasmes i que podien travessar el cotxe que van xocar.
Mai la maia, Joe.
Vale. O sigui, no s'ho esperava ningú, això. Però és que, a més, ell diu que el Jet li havia explicat que havia violat una nena de 14 anys i que creia que era Jesús i que res per res tindria repercussions ni conseqüències. I per això, doncs, va intentar atropellar... En veritat, va intentar atropellar a diversos obrers, el que passa que van saltar i llavors va quedar aquell atrapat al mig, se suposa.
Que això també, que pot actuar sense conseqüències, amic. Recorda com va acabar Jesucrist, o sigui...
Ja, o sigui, potser no és la millor metàfora ni la millor referència.
No.
Bueno, però després ressuscites, vull dir.
Sí, però quedes al cel, que tampoc tornes...
Tampoc tornes molt allà.
Sí, ressuscites i te'n vas al cel. Ah, vaja, vaja ressuscitada, amic.
Sí, perquè és el mateix, no? Per això ja et quedes allà. Vull dir, és que és com una mica farragós haver de baixar, ara tornes a pujar...
És com quan et deixes les claus a casa, no?
Sí.
I torna, ei, les claus, vale, torno a marxar, adéu.
Oh, sí, sí.
I aquí ve el que jo volia dir abans, la meva teoria, que jo crec que realment el paio aquest, que potser sí que era una mica racista ja de per si mateix, el conductor que el va recollir... Però
no
jo
és
crec...
molt difícil, perquè era americà.
Jo crec que en Kai potser li va donar alguna cosa més que un simple porro, que aquest senyor li va pujar malament i que en Kai, més que rescatar a la senyora, el que volia fer era acabar amb aquest paio, perquè si explicava tota la merda que li havia donat, l'engarjolaven de per vida. I jo crec que no és tant salvar la tia com intentar matar l'home com sigui perquè no parli massa.
Ja, és que al final jo crec que aquesta agressivitat que he demostra després... Vull dir, no sé si fins a quin punt és això que dius, no? Era salvar la dona o simplement que li va donar un atac d'aquests d'agressivitat i li va fotre a l'altre, doncs, com li havia volgut. Podria haver fotut un altre, eh?
Perquè igual era amb Colo, perquè el vaig veure fa uns dies i no me'n recordo del tot. Però no, el conductor aquest racista no diu que l'altre com que l'animava a atropellar gent o alguna cosa? O m'ho estic inventant ara?
En el documental em sembla que no.
No. Sí que diu que van tenir conversacions i tal, i que s'explicaven les coses, que d'aquí surt que expliqui també que en Kai diu que aquest va violar una criatura i tal.
Sí.
És que és tot molt creepy. Tot el tema judici és el primer gir de guió que et deixa com buf.
És un judici estrany, perquè al final tu estàs... Perquè és que el judici mai és per l'atropellament. És perquè va agredir a la dona que el van ajudar. Que això em sembla també bastant heavy.
Sí.
O sigui, no el jutgen per... Bueno, no ho sé, em sembla que no. O sigui, l'estan jutjant perquè va agredir aquesta dona que el van ajudar. O això és el que diuen tota l'estona. I després en la condemna també és per l'agressió aquesta. És que és molt estrany. Però clar, el teu testimoni és un pirat al cap. No sé fins a quin punt. Té molta validesa, però bueno. Llavors, en aquest judici, és un punt en què la fiscalia i el jutge i tal se n'adonen que té com una mica de complexa de justicier i que les formes que ell tenia per, entre cometes, parar la violència eren de per si violentes. O sigui, ell tenia aquest missatge de pau i d'amor i tal, però ell, per implementar aquest missatge de pau i d'amor, li fotia cops de destral a l'altre, saps?
Bueno, parlem de la justícia americana, que tenen la pena de mort, que policies sí. Maten gent i de més, o sigui, és bastant inherent. Sí.
Sí, sí, sí.
Passa que si ho fa un poli no passa res.
Exacte. Sí.
No, perquè Blue Lives Matter.
No, són els herois del país.
Sí, sí. Sí, sí, home, és que on vegis un policia tu no pateixes per res. Va, seguim. Quan acaba el judici... Li pregunten què és el que vol fer, perquè, clar, li expliquen, és que, clar, la fama aquesta pues, que tens ara, tot puja i baixa, no? I se t'acabarà. I ell diu que no, que la fama no se li acabarà perquè ell no es fa famós pel vídeo viral aquest, es farà famós per la seva música. I que ell és molt bon músic i que vol pues, perseguir doncs, aquesta carrera de músic. Llavors hi ha un home, que és el Gabriel Francisco, que forma part de la banda de Red Coats, que doncs, no sé com funciona exactament, però li pregunten si vol fer aquest, com una col·laboració amb el Kai. I clar, ell pensa, pues, si aquest tio que s'ha fet viral haig de tocar un dia amb ell, doncs bueno, pues ho faig. I fan aquesta col·laboració, el que passa que explica que el Kai és un pirata al cap, que se li pugen els fums i comença com a demanar begudes i gratis i tal i no sé què.
Bueno,
i
també s'ha de dir que l'amo del bar una mica subnormal és.
Bueno, però a mi si et ve un tio d'aquests en plan, escolta, porta'm una cervesa, li diré, aviam, xato.
Home, és que és el mínim que has de fer, si tens un bar, oferir-li cerveses.
Ja, però, no sé, és una mica, és que no sé,
les maneres.
Tampoc sabem com li van dir.
No? Clar, o sigui, que poden fallar les maneres, però diu, el tio este vino y me pidió una cerveza, ¿qué se ha pensado? Yo no voy dando cervezas. I és, a veure, tio, tens un bar, et ve a tocar un tio que acaba de sortir al show de Jimmy Kimmel, potser com si et demana que li llepis el cul, saps què puc dir?
A més, aquesta veu de doblador que t'ha sortit.
Sí, sí.
T'ha sortit una veu de documental de Divinity?
No, jo soc de les veus de dobladors que parlen damunt de la veu original, que deixen la
exacte,
veu original a sota
sí.
I jo parlo pel damunt, tal qual.
I són les pitjors doblatges que s'han fet en la història.
Que dius, són millors? Les ressaques que he passat amb Reforma Salva Bèstia i merdes aquestes, amb veus d'aquestes pel damunt.
Ai, tu casa era una ruïna.
El vestido de novia.
Ai, sí, Sei yes to the dress. Oh, boníssim.
Clar, el rei de les tartes.
Ah, jo quan vaig començar a sortir la meva dona passava els diumenges mirant aquesta merda.
Perdona, el rei de les tartes és el millor programa que s'ha fet a la història dels programes i ja.
És bo, és bo.
És boníssim.
Jo el problema que tinc amb aquests programes i amb aquests doblatges és que sempre m'interesso per sentir com és la veu de la persona.
Sí.
I llavors no m'estic enterant del que diuen ni una persona ni l'altra. Saps? Ni el que està fent el doblatge ni el que parla per sota, perquè sempre vull sentir la veu real, vull, saps això de dir, a veure si la veu encaixa amb...
I mentalment també fas correccions de no ha dit exactament això.
Jo si faig... ho enganxo, sí, si ho enganxo, sí.
Però és difícil, eh? Perquè vols sentir el que diu... A mi em cabreja, perquè vull sentir el que diu en anglès i llavors estic sentint l'altre en castellà per sobre i no puc sentir el que diu en anglès.
Clar.
Perquè jo vull saber si ho estan Clar. Fent bé o no. I llavors ja em toca la pena.
És més fàcil fer aquesta correcció de no han dit això amb subtítols i coses així.
Hòstia, no ho he provat amb subtítols, doblatge i versió original, tot alhora. Ho he de provar. Uf, fet.
Vaya combo.
A vegades, jo sí ho he fet, i a vegades no coincideix res. El subtítol no coincideix amb el doblatge i no coincideix amb el que estan dient.
En aquest documental que estem dient, el doblatge amb el que està subtitulant no coincideix amb res. No. O sigui, abreuja en frases, però molt descarat.
No, però hi ha una cosa que jo m'he donat, que és que vull saber per què. Per què quan fan, la majoria de vegades, parlo ara, per exemple, de Netflix, quan fan, tu poses l'àudio en anglès i els subtítols en anglès, o sigui, quan ho poses en el mateix idioma, els subtítols són el que està dient la persona. Però quan ho poses en castellà, per algun motiu, mai és el que està dient. O sigui, sempre
per
és diferent.
Per tempos?
Clar.
Però és que és horrorós.
Carla, t'has estudiat traducció, això hauries de saber.
No, ja ho sé, però és que em cabreja.
Han de quadrar, encara que ni crec que la mateixa has de quadrar les coses.
Carla, si vas a la pàgina web oficial de Netflix, et diu els protocols de doblatge i subtitulació quins són.
Però és que llavors posa el mateix que estigui dient en el doblatge. O sigui, saps?
Ja, però el això temps de lectura...
Tu quan escrius subtítols tens un espai molt més reduït que quan tradueixes per doblatge. Vull dir, el que has de posar a pantalla... Tens més... Però igual no, igual si és una frase molt llarga, igual en el doblatge, en el subtítol l'has d'escurçar perquè et capiga en la pantalla en aquests 2 segons que hi és. Doncs
pues llavors que facin en el doblatge?
No, que fiqui l'àudio rebaixat.
Que parli en balleno, jo què
sí.
sé. Però bueno, per on anàvem? Per aquest senyor que fan aquesta mena de bolo,
concert,
cosa rara, però el Kai els explica als membres de la banda que el Jet l'havia recollit amb el cotxe i tal, i ell li havia ofert un porro, però que el porro estava barrejat amb moltes altres drogues, com tu havies dit, Jacint.
Ah, és que...
Però és que després això ho haurem de refutar. No és veritat. Segons les proves forenses.
Bueno,
o sigui, ja ho veurem. El Gabriel, que és aquest senyor de la banda, s'horroritza perquè el que ja ha confessat que realment va drogar el conductor i que en part doncs, és responsable del que havia passat perquè el conductor no era conscient de que no estava prenent només un porro. Hi havia altres coses. Res, el propietari del bar el fa fora per pixar-se en un arbust una altra vegada. És que no, en plan, fer servir un vàter, que no és tan difícil, val, que has d'apuntar una miqueta, però jo què sé. I l'arbust no és el pitjor, perquè mira, l'arbust... Pues,
home, si pixés en un d'un arbust i l'endemà pica el sol, cremes les fulles, eh?
En sèrio?
Sí.
Que ho has provat?
Vale. Diguem que passa, són coses que passen. Que...
Vale.
Li trenques la capa de protecció a la fulla amb el pixat, perquè és una mica àcid, i l'endemà, si pica el sol, es comença a cremar. Sí,
home,
sí.
Doncs potser tenia raó el propietari del bar, doncs. Doncs res, el 10 de maig del 2013, el Kai va a Nova York i al Facebook penja un missatge del Dia de la Mare. Aquí és quan comencem a saber una mica sobre el passat del Kai. En el missatge diu que la seva família, quan era un bebè, ells creien que era que tenia el dimoni dins. I quan era més gran, el tenien tancat en una habitació durant hores i hores i havia patit doncs, diverses formes d'abús. En la nova entrevista amb el Jessop, que fan una entrevista més, ell explica que quan tenia 17 anys un home l'havia intentat violar i que llavors va veure un cérvol volar que li va dir que lluités per la seva vida.
Donem-li la benvinguda. Després de, què, una hora de programa ja, donem-li la benvinguda a la Clara.
Hola, Clara.
Li podeu donar les gràcies a la Renfe.
No, ja ho hem comentat, ja. Ja
ho hem comentat per sobre. Sí, després així, ens expliques bé.
Seguiu. Sí.
Hem acabat amb el cérvol volador.
Exacte. Doncs com l'estava dient, aquest senyor explica en el seu post de Facebook que quan tenia 17 anys un home l'havia intentat violar i que llavors va veure un cérvol volant que li va dir que lluités per la seva vida i d'aquí va agafar aquesta idea de justícia. En l'entrevista també diu que el van tancar en una gàbia durant 4 anys i que no el deixaven sortir. Que no, clar, el problema d'això és que no es pot saber si és cert o no és cert el que diu, però si realment és cert, doncs se suposa que va tenir una infància bastant terrible.
Bueno, normal, però... no? Que Figueres encara és prou bona perquè tenia un sostre, almenys.
Bueno, clar. Però a Figueres tanquen molt en gàbia.
Home, sí. Bueno, hi ha un cas, no?
O sigui, no t'estic seguint.
A les afores de Figueres hi havia un campament d'estiu on tenia els nanos tancats en gàbies. N'han fet novel·les, en van fer una sèrie per Antena 3, és un cas bastant conegut. És molt xulo el cas, eh?
És molt guai. No, doncs no m'he enterat jo d'això, no ho sabia. Però bueno, ara podem saber si el que diu és cert o què hi ha de cert en el que diu, perquè a Edmonton, Canadà, apareix un home que es diu Jeremy, que és el cosí germà del Kai. Aparentment es van criar com bastant junts i sembla com si fossin més germans que cosins. Diu que el Kai no es diu Kai, es diu Caleb.
Ah.
I que els pares d'ell es van separar quan tenia 4 anys. Es veu que era un nen doncs, molt entremaliat, molt divertit, però bastant trapella, i que sí que és veritat que la seva mare el tancava durant moltes hores a una habitació, que moltes vegades volien sortir a jugar, però la mare no el deixava amb ell. Quan tenia 13 anys, la mare el va dur a una casa on duien adolescents problemàtics o sense llar, o bueno, no sé, com una espècie de casa on deixaves el teu fill si et portava problema. Que no sembla molt ètic, però bueno, coses pitjors s'han vist.
Quan siguis mare, m'ho expliques.
També pot ser.
Pagaria molts calés jo a vegades per tenir un lloc on deixar la criatura un cap de setmana ni que fos.
Unes hores, no?
Sí.
No et serveix al col·le?
Al col·le no. Si me la torna més excitada com ha entrat, fills de puta. Me n'heu de cansar. O sigui, jo vull una acadèmia militar, que me la cansin i la fiquin en parella.
era un noi molt, molt impulsiu i una mica agressiu. O sigui, tenia ja els seus moments de ser una mica agressiu. I a vegades, sempre creia que es reien d'ell i no sabia diferenciar quan es reien d'ell i quan es reien amb ell, que haig de dir que això a vegades és una mica difícil. Vull dir, jo ho entenc. I llavors apareix en el documental la Shirley, que és la mare del Kyle. Jo li seguiré dient Kyle perquè és més fàcil. I diu que ella mai el va tancar en una habitació. El que passa és que el Kyle era un nen molt entremaliat i que ho feia pel seu bé, per protegir-lo, perquè es ficava en molts problemes. Llavors, el va tancar o no el va tancar? A mi jo no m'ha acabat
tancar. Si no ho feies, però ho feies pel seu bé, què estàs dient?
Exacte. Diu que mai se'l va arribar a diagnosticar de res, però que tothom sospitava que li passava alguna cosa. Bueno, si t'ho dius. La mare creu que com que el Kyle era una persona molt... era molt confiat i tal, doncs que segurament es va juntar amb gent equivocada i que el poden inculpar de coses que no ha fet. Vull dir, el teu fill s'ha fumat un porro i ha sortit en prime time en prime time a les notícies de Fresno, Califòrnia, donant-li cops de destral a un altre senyor. Vull dir, això és així. Uh-huh. D'això no pot dir que no ho ha fet perquè ha sortit. Llavors, el 13 de maig de 2013, a Clark, Nova Jersey, apareix un home de 73 anys mort, assassinat per contusions al cap. Es diu Joseph Galfi i és advocat. Que direu, què té a veure amb el Kai?
Què té a veure amb el Kai?
No ho sabrem. Ho descobreixen perquè no havia anat a treballar i tenia els diaris dels dies anteriors a la porta de casa seva. Com tothom. Res interessant.
I com
aquí.
Tots sabem, els que escoltem criminopatia, això vol dir que... és caput.
Sí. Era fàcil d'endevinar. Perquè, clar, si no reculls els diaris... Qui no recull els diaris? Que és una cosa molt americana.
Els diaris, la llet...
Sí, tot, eh?
Sí. Que raro, eh? Però bueno. En veritat està bé, perquè t'ho deixen a la porta i ja no has de comprar.
I que on es feien els adolescents...
Sí, a més sempre ho fan com nens. Sí. Com, perquè els nens treballen, però bueno, sí, és veritat, eh?
Clar, segur que ho demanen els periodistes. Que vinga, vinga, traiem el periòdic i la lechita caliente ara.
Total.
Señor Joe, ¿por qué me hace pasar a su casa a la leche?
No, és que el senyor Joe està molt interessat en el periòdico.
Sí, clar.
La Vanguardia, la Vanguardia. L'home, quan el troben, està encalçotet sobre un bassal de sang a l'habitació, però a la casa no es troben senyals de lluita. A l'ordinador troben una foto del menjador amb una targeta... això ho troben... És que no sé, ja és una cosa estranya aquest tros, però bueno, és igual. Troben una targeta amb el nom i el número del Kai, que dius, què ha passat aquí? Al pis de la víctima també troben un tiquet de tren i quan demanen els vídeos de les càmeres de seguretat de l'estació, veuen el senyor comprant un bitllet i donant-li a algú que no apareix a la imatge, però que d'esquenes, després apareix d'esquenes, sembla el Kai, perquè porta els cabells llargs, la motxilla... ha fet un upgrade de motxilla, eh? Ara porta com una motxilla de gimnàs. No sé si us heu fixat.
Bueno, veus?
Però abans portava una motxilla cutre que li va donar algú i ara porta una motxilla de gimnàs. En un moment donat de la gravació sí que es dona la volta i clar, aviam, són càmeres de seguretat però es veu més clar que és ell. Llavors, des de Clark truquen a la policia de Fresno i es passen informació sobre el Kyle / Caleb McGilvery, que jo no us ho havia dit. La policia de Nova Jersey comença a buscar-lo, però, clar, una altra vegada és difícil de trobar-lo perquè no té una adreça i va per la vida com les fulles mogudes pel vent. Emeten una ordre de buscada i captura i demanen la col·laboració ciutadana. Llavors, al cap d'uns dies, el CAE penja un post el dia de la mare... Penja un post insinuant que el Joseph l'ha drogat i violat i en el post pregunta què faries tu si t'hagués passat això.
Pues no comentar-ho
en
veu
alta. No fer un post quan acabes de matar algú. Però bueno.
Total.
O sigui...
No sé si m'hi està la vida.
No, han de tenir una mica més de llums, la veritat. El dia 12 de maig queda amb una infant seva, una noia, que es diu Kim, però el Kai no apareix en el moment en què han quedat. Cap a 9:15 del vespre la truca diverses vegades i li demana que la porti a fora de Clark. La Kim, ojalà fos la Kim Kardashian, però bueno, seria més icònica encara, però no és. La Kim explica a la policia que el Kai s'ha tallat els cabells i s'ha fet un tatuatge al coll. Que el tatuatge em sembla que ja el té d'abans, però com que s'ha fet fotos amb el Kai, els hi pot donar una imatge més detallada del tatuatge al coll.
Però aquesta tia la deixen quedar amb un presumpte assassí? O sigui, això
però no m'ha quedat
clar. O sigui, hi ha sospites? Home, han vist imatges d'ell, és l'última persona que ha vist aquest tio, aquesta tia, queda amb aquest tio...
Ja, però
Però no sé.
Que ella queda abans que ells ho sàpiguen.
Ah, la policia no s'hi fica en contacte, no hi ha un ordre de busca i captura.
És que crec que el que queden passa abans de que el puguin identificar la càmera. Saps? Les càmeres de seguretat crec que és abans de que el puguin identificar.
Clar, o sigui, no és que aquesta noia quedi sabent que pot ser sospitós d'assassinat. Jo crec que passa abans.
Ha quedat abans.
Llavors, ells descobreixen que ha quedat amb aquesta noia i llavors van i li demanen la informació. Jo crec. És que tampoc s'explica gaire bé el documental, però bueno. El dia 16 de maig, a Filadèlfia, un treballador de l'Starbucks el reconeix. Llavors, truca la policia i la policia el deté a l'estació d'autobusos que està a prop de l'Starbucks. Durant l'interrogatori, el Kai comenta que el Joseph es va oferir a dur-lo a Jersey, li va donar una cervesa i ell com que es va quedar, bueno, va prendre una cervesa i es va quedar com a dormir. Quan es va despertar tenia els pantalons baixats i el Joseph estava en roba interior, però que com que estava com en xoc no li va dir res. Llavors el Joseph el va tornar a dur a l'estació de tren, li va comprar un tiquet i va marxar. Llavors ell, el Kai, va tornar a Clark al cap de, no sé, el dia següent, em sembla, i torna a quedar amb ell i llavors és quan li dona els cops al cap i al mat, perquè es reposa que com que ja ha assimilat la situació.
Vale.
No sé què us sembla aquesta declaració, perquè la veritat és que en les càmeres ell apareix en plan fer-li una abraçada
i
despedint-se. Si tu en plan et despedeixes d'una persona que t'acaba de violar, és raro. Aviam, s'han vist coses rares també en altres...
Pots estar en xoc.
Ja, però és estrany. A més, és que després hi ha altres coses, però ja la teoria, la història és rara, perquè llavors tornes i el mata.
Clar, és que en el temps que has marxat has tornat i l'has matat, igual podries haver fet una denúncia.
Bueno, aviam, és el Kai, vull dir.
Sí, clar, també és la paraula d'un contra l'altre. Si no es va fer proves mèdiques demostrant que l'havien violat, igual. Potser va dir, pues torno a casa seva i el mato.
És una mica radical el tema.
Sí, però és que tampoc és lògic perquè res del que perquè fa el Kai té molta lògica, saps? És que no n'hi pots trobar.
Tota la raó.
La policia no creu la versió del Kai perquè no té ferides de defensa en el seu cos. Segons el metge forense, la víctima tenia els ossos de la cara fracturada, el que vol dir que algú li havia trepitjat la cara fins a trencar-li els ossos. I llavors es veu que l'havia passejat pel seu pis. Bueno, que clar, tampoc concorda amb la manera que ell diu que el va matar, saps? O sigui, i els amics del Joseph no creuen que hagués pogut fer res. Però bueno, clar, això jo tampoc penso que el meu germà pot viure algú, no sé com dir-te, saps? Sí, però... Sí. El que sí que tenen, poden tenir certa raó és que al final el Joseph era un home de 74 anys. O sigui,
què tens contra els homes de 74 anys?
No, que jo res, però que físicament tampoc, o sigui, no estava fort, ni era atlètic, ni res, i que el caia en qualsevol moment, bueno, doncs que era un home més jove, més fort.
Però per això el va drogar, no?
Ja, no sé.
Si se suposa que el va drogar, què més dona que no tinguis la força?
És que al final... és una persona que està morta, que no et pot donar la seva versió. Yeah. I el Kai et dona la versió que jo te diga perquè té les neurones fregides del porro.
Escolta.
Amb tot el carinyo.
Hi ha molt porrero que està bé.
Que la toca, no?
Sí.
Aviam.
Algun ja.
En conec pocs.
També el Kai no només eren els porros, eh? O sigui que...
Ja, ja. No només eren els porros. Però sí. El jurat creu que el Kai és un assassí calculador i perillós i no creuen en el tema de la violació. Per tant, vull dir, l'acaben jutjant per això, per assassinat.
Perillós, sí. Calculador...
Calculador no, és que no té la capacitat mental per calcular aquest senyor.
Però jo crec que fan referència que té la consciència de tornar allà per matar-lo.
Sí, bueno, però jo què sé, igual li ha donat els 5 minuts i torna... No sé, és que no el veig capaç de planejar molt, la veritat.
No, és tot instint.
Sí, i jo crec que és tot impuls.
Sí, exacte, això.
Com va acabar el tema? El Jed McBride, acusat d'agredir aquesta dona que l'intentava ajudar quan va tenir accident de trànsit, i sentenciat a 9 anys en un centre psiquiàtric.
El que es creia que era Jesús.
Sí, aquest. El que es creia que era Jesús. La policia no va trobar en la seva sang res més que marihuana. O sigui, que això que li va dir aquell de la banda, que li havia donat un porro amb més coses, aparentment és mentida.
Vale.
Ara el Kai està a una presó de màxima seguretat de Nova Jersey, sentenciat a 57 anys. El 2021 va apel·lar, però la Superior Court dels Estats Units va dir que no, que ho va rebutjar. I a 10 de gener de 2023, que és quan es fa el documental, segueix intentant apel·lar la resolució perquè ell diu que després d'una violació, si mates a l'altra persona ho estàs fent en defensa pròpia.
Bueno, ho argumenta perquè en el moment de l'abús va reaccionar, clar, sí.
Sí, però, bueno, no sé.
No dic que estigui bé, dic que ell argumenta això.
Sí.
Però no és en el moment de l'abús, és el dia següent, no? Perquè és, marxa és que se
suposa
i torna, que no és
el moment. El torna a violar.
Ah, el torna a violar.
Clar, que diu, no anem a buscar menjar, aquesta vegada cuino jo i t'hi tiro alguna.
Vale, sí, ja ho sé.
Sí, però, o sigui, no vull dir que no el violis, perquè això no, no se sabrà mai, però, clar, ell tampoc pot aportar proves de que això hagi passat, i llavors és molt difícil.
Home, jo crec que es pot comprovar, perquè si realment l'ha violat, té que tenir desgarro anal o deu tenir alguna cosa.
Ja, però si ho tingués no ho hauria portat com a prova el seu advocat.
Suposo.
Que és l'únic al que es poden aferrar.
Bueno, clar, també coneixen en Kai.
Ja, bé.
Potser es va pixar ja a la sala d'interrogatoris, saps?
No, això segur, no ho dubtis. Enmig del judici es va pixar fijíssimo.
A més, que es nota que el jutge també li té una mica de mania. Li cauen malament els hippies. És una mica Leonardo DiCaprio a Érase una vez en Hollywood.
Home, però...
Puto hippies!
Però ara ja s'ha tallat els cabells. Sí. Però ara ja s'ha tallat els cabells.
Sí, però porta un tatuatge a la cara, saps què et vull dir?
Ja. Aviam, és un cas estrany, perquè jo he començat a veure'l i m'ha semblat en plan supericònic, però després m'ha fet una mica de pena, cap al final. Perquè crec que és una persona que no està bé, clarament, i que necessita ajuda psicològica, no fer-se viral, però bueno.
I res queda gaire clar, no? Perquè
no.
Això de la violació no queda gaire clar. El tema de la seva infància, de si va rebre abús o no, queda una mica com en l'aire. No sé, és com que
res definitiu. I què passa amb la persona a la que van atropellar?
Exacte, res queda tancat, saps?
És que jo crec que el documental, més que un documental de true crime, és un documental sobre crítica cap als mitjans, de com encombrem o rebaixem figures a conveniència, de com mitifiquem actes o persones, perquè al cap i a la fi el que t'està explicant és la història d'un tarat que diu davant de les càmeres sí, li va rebentar el cap amb una destral, però pau i amor. Que dius, hòstia, aquest tio no l'hauries encombrat, crec jo, de bon principi, però la gent s'ho pren com una coletilla, com aquell que recita frases de Chiquito.
És que, exactament.
Dius, no, no.
És això,
no.
Vull dir, crec que moltes vegades es fa famós, es fa viral, tal, no sé què, gent que no està bé, saps? O sigui, pel que sigui no està bé.
No.
I després amb tot això...
Prioritzes aquests 5-10 minuts de lo que ells consideren bona televisió, perquè porta molta audiència, al benestar d'una persona.
I que si aquesta persona... Aviam, no ho sabem, però si aquesta persona no li hagués passat mai res d'això, probablement estaria fent surf i fumant porros, saps? Igual hauria matat algú també, no ho sabem, però no sé. És que també això és per reflexionar amb tot el tema de les xarxes i tot això. De a qui fem famós, saps? Perquè fem famós a cada imbècil que vaya tela.
Sí, perquè per exemple tenim la productora aquesta, les Kardashian, que veus que també és un person de cuidado, que utilitza... Sí, utilitza qualsevol cosa per treure un benefici propi que li importa tot una merda. Perquè diu, hòstia, aquest tio el tinc a casa i és un puto desequilibrat. Sí, sí, però que el show continuï, eh? Podria intentar portar-lo a algun lloc a veure si l'ajuden? No, no. Me'n desentenc, fem els calés i que marxi.
I a més el té més d'una setmana a casa seva, vull dir que ja sap com és aquest personatge. Vull dir, ja ho ha hagut de veure, saps?
Sí. Clar, és com una mica el cas Piris, no? Que qui és la víctima?
Realment, sí. No, el cas Piris està claríssim. Aquest ja és més difícil.
Sí, està claríssim, però clar, sempre hi ha el debat, hòstia, però ella podria haver denunciat i va prendre la justícia per la seva mà. I aquest tio potser va fer el mateix. Ja.
Igual va fer el mateix, sí, sí. El que passa és que aquest tio, pues, no sé, es fumava porros, saps? Estava una mica més tarat.
Bueno, bueno.
Després la veig a l'Engràcia fumant-se amb uns porros.
Bueno, sí.
Mai se sap. Bueno, Clara.
Digues.
Vols explicar què t'ha passat?
Ai, m'han passat moltes coses avui.
No, però només ens interessa allò de la Renfe.
Bueno, la Renfe no funcionava, per variar, perquè d'un problema d'ahir a la nit, aparentment. Total, que he arribat ja amb ferrocarrils, vull dir, bueno. Però és que després, quan he tornat, que he anat a buscar la Renfe, m'he trobat allà un atracament en directe i... Sí, sí, tal qual. I llavors no em deixava... Bueno, no hem pogut sortir perquè han començat a pagar el noi que estava atracant, que jo sé que m'haig sent... que no m'ha de fer pena perquè estava atracant. Però li han començat a donar una d'hòsties, pobra. I uns crits que hi havia allà, bueno. I llavors, doncs, bueno, ha vingut tota la policia i tot això, i llavors la Renfe ha decidit que no funcionava i hi havia una hora de retard, tot el que ha hagut d'anar a l'altra punta de Barcelona per agafar els ferrocarrils, i bueno. Llavors això m'ha provocat venir tardíssim a casa avui, un dia més. Però bueno, cosites que passen a la capital.
No podíem fer el nostre episodi número 100
sense que em passés alguna cosa amb la Renfe.
Sense parlar de la Renfe.
Odio Barcelona amb totes les meves forces. Ho sento per les persones que us agrada, però és horrorós, de veritat. Puc més.
Jo crec que tu i tothom que no viu a Barcelona.
No sé.
I els bueno, que viuen a Barcelona...
Hi ha gent que li agrada viure a la ciutat, ojo. No és el meu cas.
Molt bé. Pues molt bé. Una cosa. Avui que tenim especial convidat especial, vols dir tu quin és l'emoji de l'episodi, Jacint?
És que en tinc dos al cap.
Aviam.
Ei, ja s'ho havia pensat, Wow. Cuidao, que ha vingut amb els deures fets.
Clar, estic entre l'emoji del madrastral,
òbviament,
o el de l'skate.
Jo t'afegeixo un altre, si m'apures.
Vinga.
El del símbol de la pau.
També. Clar, i perquè no hi ha el de la Maria, que si no crec que també tindria...
Seria dient.
Hi ha una cara que va així com fumada, que no sé si serveix per Ostres. Descriure la pàl·lida, però...
Podria servir. Que escullin el que més els agradi.
O els tres.
La d'Astral... Bueno, els tres, sí, sempre demanem
molt. Sempre demanem molt, així com a seqüència.
La d'Astral... El, quin bé l'has dit?
L'skate.
I l'skate. Molt bé. Doncs aquests seran els emojis de l'episodi número 100 de Malandre Criminal.
A part 100 més.
I res.
No?
Uf.
Sí, bueno, aquí em toca fer una mica el discurs institucional. Que primer de tot donar-vos les gràcies per convidar-me al vostre programa, que ja s'ha convertit en un programa referència. Sí. Jo puc dir que us he vist néixer, créixer i, bueno, no sé si us multiplicareu, però bé, que ja porteu 100 programes, que és una fita que pocs podcasts en català han fet, que és un programa amb tres veus femenines, que pocs programes ja, tot just estan començant a aparèixer, i que tracteu un tema que està agafant volada i que això espero que us ajudi a créixer encara més, que no només feu 100 programes més, sinó que també feu més directes, o sigui, en públic davant i tot això, i que res, us desitjo el millor, i que hi ha gent que es pensa que dins el mundillo aquest del true crime aficionat hi ha mal rotllos o hi ha enveges, i jo crec que és un dels mundillos més sans que hi ha de contingut en català.
En sèrio, hi ha gent que es pensa que hi ha mal rotllo?
Sí, hi ha gent que es pensa masses coses.
Oi, ja en parlarem després.
La part bona d'aquest podcast és que no ens entenem mai de res. Si passa algo, deixa de passar, no ens entenem.
No ens entenem, però moltes gràcies a tu per venir,
sí.
I perquè sempre ens has donat un cop de mà, i la veritat és que res, que sempre ens ho passem molt bé quan estàs.
La veritat que
bueno,
sí.
Me n'alegro. Bueno, he de dir que la Clara, jo no sé si existeix perquè en persona mai l'he vist.
Soc un holograma, Jacint. Soc un holograma.
Clar, potser és una intel·ligència artificial que teniu aquí per fer el triplet i ja està.
El xat GPT amb
sí,
veu.
Sí, és que dos quedava molt cutre. Ens hem inventat una mica imaginari.
Bueno, a veure si la propera puc venir. Espero que sí.
A veure si trobem ocasió i ens tornem a trobar. Fem reunió sí. De crimers.
Sí. A la pròxima la arrossegarem, no passa res.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Yuhu!
Adéu!
Que vagi bé.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us.
Ens trobareu a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.